A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Comencem d'hora i no acabarem d'hora. Avisem, però, el que ve a continuació, en qualsevol cas, és interessant. El ple municipal celebrat ahir, que des del punt de vista legal és un ple municipal, i des del punt de vista de percepció són dos plens municipals. Després ja us explicarem per què. En qualsevol cas, hem intentat que el que escoltin a continuació es pugui agrupar per temes perquè resulti una miqueta més de coherència, perquè algunes de les qüestions que es varen plantejar en el ple no es varen plantejar d'una forma cronològica, sobretot l'assumpte de l'Atlàntida, amb un primer punt a l'ordre del dia situat a l'inici del ple, en un altre just abans de l'inici de les mocions presentades pels diferents grups polítics municipals, i després va tornar a sortir el tema amb la intervenció de l'exregidor Armand Paco en l'apartat de pregs i preguntes. Per tant, aquest és un d'aquells temes que hem unit perquè pugui resultar amb una miqueta més de coherència a l'hora d'escoltar. Ahir va ser el ple de les ordenances fiscals, que no el de l'IBI, però l'IBI va surar en l'ambient en molts moments. Va surar sobretot perquè, en aquest sentit, el PSC i 19 entitats veïnals li reclamen al govern municipal que redueixi el tipus multiplicador del rebut de l'IBI per l'any que ve. El PSC va exposar que si el govern es comprometia a fer-ho, aprovaria, el PSC donaria suport a les ordenances fiscals. Això va provocar també un dels molts debats de la nit, que serà el primer que escoltarem precisament, el de les ordenances fiscals. Anem per parts, però, Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Un ple especialment intens, al final, sobretot.
Sí, sobretot al final, va haver un crescendo final en les intervencions del públic, és a dir, les que ja queden fora d'acte, però que doncs van tenir dos punts, van haver més temes, però bàsicament dos punts importants. Per una banda, el tema de l'Atlàntida i especialment la intervenció d'Armand Paco, el regidor, l'exregidor d'Urbanisme, que doncs apuntava aquell titular de que apareixia a l'Eco de Sitges de divendres passat, en el qual doncs s'apunta això de que ha estat imputat i que el govern demanarà explicacions al PSC. Doncs bé, Armand Paco va lamentar aquest titular i doncs va voler defensar la seva honorabilitat, com ja havia fet també Marquero durant la seva intervenció en el ple municipal. Això va ser un dels aspectes, l'escoltarem, i l'altre, doncs, el manifest que varen llegir aquestes 19 entitats veïnals, un portaveu en nom d'aquestes 19 entitats veïnals, en el qual li reclamen a l'Ajuntament doncs una rebaixa del tipus impositiu de l'IBI, atesa la dificultats econòmiques per les quals estan travessant moltes famílies. L'alcalde al final del ple doncs va acceptar reunir-se, parlar-ne amb aquestes entitats. De fet, els va és l'últim punt del ple, o l'últim moment del ple, en el qual doncs Miquel Fons els hi va dir doncs això, que els trucaria per tal de intentar com a mínim parlar de les ordenances del 2014 i del 2015, dels tipus dels tipus impositius del 2014 i del 2015.
Això seria, no el de l'any que ve, que ja està emparaulat en aquest sentit,
exacte, el de l'any que ve, que tu com a 23. Doncs aquest sí que ja és inamovible, però el que es podria considerar és tocar el dels altres. Entén el grup municipal socialista que continuen sent excessivament elevats, ja que la revisió cadastral, el valor cadastral, ha donat un valor del sòl i de la construcció a Sitges molt superior al que havia estimat inicialment l'Ajuntament quan va fer les previsions i va doncs fer l'escandall d'aquests tipus de gravamen, per una banda, i per una altra banda el regidor Mas doncs va dir que ell entenia que ja hi ha una rebaixa progressiva del coeficient multiplicador, que és el que en el fons acaba arribant en el rebut que rep cada ciutadà, i per tant doncs que ja entenia que sí que hi havia aquesta rebaixa. Diguem que el debat estava centrat en aquests dos aspectes.
I arribarem a tot això, però com els comentàvem, tot això va anar sortint arran del punt relacionat amb l'aprovació inicial de les ordenances fiscals, no de l'IBI, de les ordenances fiscals, però una cosa va portar l'altra, l'altra va portar l'altra, l'altra va portar el deute, i vam tornar, diguem-ne, a recórrer a temes ja escoltats i debatuts en moltes ocasions.
De fet, probablement ha estat el debat de les ordenances fiscals on s'ha parlat menys
de les ordenances fiscals. De les taxes, dels preus públics, de totes aquelles coses sobre les quals es fonamenta després el pressupost municipal, entre altres, per l'any que ve. Però comencem, diguem-ne, cronològicament, i després ja agruparem els temes a la mesura que vagi avançant aquest repàs al ple municipal d'ahir. Per on comencem, Joan?
Doncs comencem per la, per una prèvia, i és la queixa que va expressar el regidor Òscar Ortiz de la CUP sobre els terminis en els quals els grups polítics de l'oposició reben la documentació per preparar-se als plens. Sembla ser que bona part de la documentació d'aquest ple es va entregar fins i tot després de la comissió informativa, i això va motivar la queixa del portaveu, del regidor de la CUP, entenent que no donaven, d'aquesta manera no se'ls donava un temps materialment suficient, doncs, per poder preparar un ple especialment espès com era el d'aquest mes d'octubre. Aquest va ser el primer dels aspectes que van sortir ja prèviament a l'aprovació, el primer dels punts, a l'aprovació de la interposició d'un conflicte jurisdiccional en el procediment de conflicte col·lectiu 276-2012 que està al jutjat 15 de Barcelona, de Yolanda Buitrago contra versus Ajuntament de Sitges, Treballadores Educare 21. Així és com porta la redacció del punt. Bàsicament és aquest tema jurídic que hi ha al voltant del judici en el qual les treballadores van portar, les treballadores de les llars d'infants municipals van portar l'empresa a Educare 21 per la retirada d'aquells 300 euros que elles entenen que havia consolidat dintre de la seva nòmina. El judici es va portar a terme. El que passa és que l'Ajuntament pot o pot ser o pot no ser part d'aquest afer. Entén l'Ajuntament, o entenia l'Ajuntament inicialment, que això només afectava a l'empresa amb les seves treballadores, però el fet de que l'empresa en el seu dia hagués donat aquest complement a partir d'una recomanació o d'una carta del regidor en el seu dia, Javier Fernández, de l'Ajuntament de Sitges, doncs, com a mínim
vincula la institució.
Ah, exacte, i aleshores aquest es va aprovar aquest punt de, com dèiem, de la interposició d'un conflicte jurisdiccional en aquest procediment, i va votar en contra la CUP, i el PSC s'hi va abstenir. A continuació es va portar a terme, bé, és simplement una curiositat aquesta, gairebé l'aprovació de la designació dels membres de les meses electorals amb motiu del que es convoca eleccions al Parlament de Catalunya 2012. Es va sortejar el número, que és un dígit, va sortir el número 32, i aquest dígit és el coeficient que després serveix per fer totes les... Hi ha un algoritme preparat, informàtic, i aleshores simplement es necessita un dígit, i aquest dígit va ser el número 32. Aleshores, a partir d'aquest dígit van sortir les llistes, i de fet aquestes llistes varen ser repartides entre els membres del consistori, doncs, per procedir a la seva aprovació. No es van fer públiques, és a dir, que probablement tots els ciutadans que els hi toqui
els arribarà,
rebran les notificacions en els propers. Moltes vegades aquest procediment es portava a terme en un ple extraordinari, i ahir, que jo recordi, és la primera vegada que el procediment es porta a terme en un ple ordinari.
Això ja funciona, nosaltres ignorants, recordem com un dels primers sistemes d'aquesta forma,
el bon buquell,
quan en Joan va anar als sorteig dels pisos de la Caixa amb la tecla blava de l'ordinador, que hi havia allà un ordinador, i diuen: Joan, hi ha una tecla blava, per tant, una tecla blava, i paf, s'ha acabat el bombo, s'ha acabat les boles, això ja només queda pel sorteig de la rifa de Nadal, i ara tots són algoritmes i versions digitals de l'assumpte en què la mà innocent és la màquina. La màquina s'apreta el botó i la màquina fa la resta, surt el número 32, i aquest 32 és el punt de partida perquè vostès a casa seva rebin o no allò, la convocatòria per assistir a una mesa electoral. Després ja en parlaríem, de tots aquells que diuen: home, però si és la setena vegada que em truquen a casa, què li passa amb aquesta màquina? Però això és una altra cançó. Només els diem que el sistema funciona així.
El número, no sé exactament per què, perquè no ho vaig acabar d'entendre, perquè entre que estàs apuntant això, li va tocar dir-lo a la regidora de més edat, que era la regidora del PSC, Carme Sant Miguel. Va dir el número 32. Jo no sé d'on va sortir el número 32.
Ah, d'acord. però que no sabem si és que algú li va dir a Carme Sant Miguel digui un número.
Que havia de dir un número o que ja estava estipulat amb, prèviament.
Però és igual.
La qüestió és que el secretari li va preguntar i Carme Sant Miguel va dir el número 32.
El 32, d'acord.
Per tant, doncs això, sàpiguen, no és, tampoc serà responsabilitat de Carme Sant Miguel si toca anar amb una taula. Més coses, es van aprovar també doncs diversos expedients de modificació de crèdit, això van anar passant fins que es va arribar al primer dels punts en els que ens aturarem i ens aturarem força estona en aquest ple.
El que ve ara són 50 minuts aproximadament de debat sobre l'aprovació provisional de l'expedient de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals d'aquest Ajuntament que hauran de regir per l'exercici 2013 i següents. Com els dèiem, el punt anava en relació a les ordenances fiscals que són la mare, una de les mares del pressupost municipal, però al final la cosa va derivar bastant sobre l'assumpte de l'IBI i el pagament del deute, amb arguments que de ben segur vostès han escoltat amb anterior ocasions, arguments que va exposar el regidor Jordi Mas, que li va contestar a Marquero, en definitiva, amb un estira i arronsa a partir de dues, diríem, concepcions diferents, en aquest cas, de per una banda la gestió del deute i per una altra banda l'administració de les taxes i també, òbviament, en aquest cas de l'IBI, perquè també va aparèixer en aquest punt.
I també Òscar Ortiz, que també va posicionar la CUP sobre la necessitat de progressivitat que entén la formació, que també és això necessària en aquestes taxes. Va dir Jordi Mas d'entrada que els impostos del 2013 aniran a pagar les factures que es van quedar als calaixos. Va començar, diguem, ja amb aquesta afirmació amb una certa contundència. També va dir que com que cal prioritzar el pagament del deute, el govern té molta menys marge per fer actuacions. A partir d'aquí va començar a comentar la revisió cadastral, el tipus impositiu de l'1,213, que va dir que no és el màxim fixat per la llei, malgrat que hagi sortit en algun lloc. També va dir que el pla d'ajust ja recull una reducció dels tipus de l'IBI que va xifrant un 30% en els propers 10 anys. Del tipus de l'IBI, no del rebut, entenem. Anirà baixant conforme que vagi pujant i que vagi passant el temps. Més esforç fiscal i més austeritat permetrà, va dir Jordi Mas, sortir del pou. I a més també va dir Jordi Mas que el pla d'ajust no parla de rebaixes a les llars d'infants, sinó que només fa previsions. Aquest aspecte concret va ser contestat després per Marquero, dient que precisament el pla d'ajust, una de les dels aspectes que apunta és la reducció a les llars d'infants municipals. Va dir també, per últim, Jordi Mas, que el valor cadastral ha estat més alt i que si es manté, doncs és possible que, o sigui, ha estat decidit més alt per part de l'Estat, per tant, si es manté es podrà baixar fins a un 40% i no un 30%, com s'havia estipulat inicialment el tipus impositiu, és a dir, el coeficient multiplicador del qual surten els rebuts, del qual surten els impostos de l'IBI. Quan haguem acabat amb el deute heretat, va dir Jordi Mas, no caldrà mantenir uns tipus d'IBI tan elevats. I per últim va xifrar en 660 euros la mitjana del rebut de l'IBI a Sitges. Per últim, va parlar d'algunes de les modificacions que hi ha hagut amb rebuts com el de l'aigua, també la introducció del carnet blau, que aquesta vegada, doncs, com bàsicament es va parlar de l'IBI, doncs va passar tot una miqueta ja més pels sedars. A partir d'aquí, els grups polítics de l'oposició, Òscar Ortiz, va lamentar que no s'hagi fet un treball previ amb els partits i que no hi hagués hagut tampoc participació ciutadana. Va dir que cal més progressivitat fiscal i que va mancar que la manca d'actualització dels valors cadastrals a Sitges, doncs des de l'any 94, ha beneficiat els especuladors. Caldria, per tant, que aquest IBI hagués pujat especialment per qui es lucra especulant, va dir Òscar Ortiz. Marquero, del grup municipal socialista, va dir que només el 20% del pressupost es dedica a càrrega financera i que, per tant, el govern té un 80% de marge d'actuació. Va dir també que l'inici de la revisió cadastral la va instar l'actual govern i que... vist el conjunt dels valors, s'incrementa molt més del que inicialment es preveia aquest valor. Per tant, va dir Marquero que si fan marxa enrere per al 2013, excepcionalment el PSC votaria a favor d'aquestes ordenances fiscals. En el torn de resposta, Jordi Mas li va dir a la CUP que proposa que alguns aspectes que no són legals i que fins i tot va retreure la CUP no participar en algunes de les reunions que s'havien portat a terme. També va dir Jordi Mas que si el valor dels immobles continua caient de manera important, potser el govern es plantejarà demanar una nova revisió cadastral, aquesta vegada doncs òbviament molt més a la baixa. Va dir també Jordi Mas al PSC en el seu torn que a l'acord de 2015 es proposava una revisió del cadastre i la introducció d'una taxa d'escombraries, i també va retreure al PSC ara dir que es toquin els tipus quan en el seu dia doncs no van presentar al·legacions quan es van publicar, quan es van aprovar en un ple anterior, el ple del mes de maig o el ple del mes de juny, aquests tipus. Aquest govern, va dir, aprovarà una baixada d'un 40% del tipus impositiu, va acabar dient també Jordi Mas. I per últim, va esmentar que el concepte de l'estalvi net, aquells diners que teòricament sobren al final de fer totes les recaptacions, ajudaran a cobrir el deute que en el seu dia no es va pagar. A partir d'aquí, doncs, l'estira i arronsa que comentava abans en Vicenç, Òscar Ortiz va dir que hi ha escletxes a la llei que l'Ajuntament, que el govern, hauria d'intentar aprofitar. Marquero va dir que l'Ajuntament té tot el deute finançat i que el 80% del pressupost és per gestionar i que, a més, del 93% de previsió d'increment dels valors cadastrals de tot Sitges s'ha passat a un 160% d'increment. Per tant, doncs, molt, molt per sobre del que inicialment havia previst el govern i que això doncs permetria un marge de maniobra per rebaixar la quantia d'aquests rebuts. Jordi Mas va respondre a Marquero dient que el deute públic no és del 20% del pressupost sinó del 34%, per tant només queda el 66% de marge de maniobra. A més, va esmentar alguns casos concrets d'aquestes factures que havien quedat per pagar en la legislatura anterior, per exemple la del túnel de Garraf, de la qual van quedar per pagar 790.000 euros, el que suposa 105.000 euros anuals que ha d'abonar l'Ajuntament i que no s'havien començat a pagar.
Ara es veu que ja està pagat, però va haver una dialèctica sobre la festa d'inauguració, els canapés, canapés amunt, canapés avall, va haver també una dialèctica sobre aquesta qüestió.
En resposta a Marquero també va dir que en contrapartida el cost dels museus havia passat de 6 a 10 milions d'euros, o que per exemple no hi havia també doncs abans de començar les obres de la biblioteca ja s'havia aprovat una modificació del pressupost de les obres de la biblioteca. L'alcalde després també va respondre a Marquero dient que inicialment ja havia hagut una desviació inicial en els museus d'un milió d'euros, va dir Marquero només d'un milió, i l'alcalde va dir home, només un milió tampoc. Per tant, doncs, entendran que va haver un cert estira i arronsa. Va acabar el debat l'alcalde, Miquel Forns, parlant de la necessitat d'assolir un Sitges de les persones, diguem una frase que ja hem vingut sentint durant tota la legislatura, però conjuntament de redreçar les finances municipals. I també va defensar la necessitat de la prestació per part de l'Ajuntament de serveis no obligatoris i va esmentar, per exemple, ficar-ho la necessitat que Sitges continuï apostant, per exemple, per la promoció turística o pels museus.
El debat sobre l'aprovació provisional de les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Sitges el va encetar l'exposició del regidor d'Hisenda, Jordi Mas.
Com es fa, com cal fer cada any cap a la tardor, doncs s'han d'aprovar les ordenances fiscals que regularan els impostos, les taxes, els preus públics per l'exercici vinent en aquest cas pel 2013. Aquest fet, l'aprovació d'aquestes ordenances és un fet determinant del nivell d'ingressos que tindrà l'Ajuntament pel proper any per fer front, òbviament, a les despeses del municipi, les despeses de personal, les despeses de serveis, les despeses de subministres, els ajuts socials, etc, etc, etc. Tothom entén que això és com una balança, òbviament. A més ingressos, més despesa, i òbviament a la inversa, menys ingressos, menys despesa. El que potser no s'entén fàcilment és que els impostos que pagaran els sitgetans el 2013 van a pagar els serveis que no van pagar el govern anterior. Les factures que van deixar sense pagar, les factures sense tramitar que van quedar als calaixos. Molts dels serveis del 2009, del 2010, del 2011 no es van pagar en el seu dia, malgrat que darrere d'aquests serveis hi havia treballadors, hi havia famílies, hi havia empreses que han treballat sense cobrar durant molt de temps. Per tant, a Sitges, a diferència de molts municipis i degut a aquesta herència socialista, els han de dedicar-se a pagar els serveis prestats pels proveïdors i rebuts pels ciutadans en el passat. Això ha de quedar molt clar. La pujada dels impostos ve causada pel deute heredat del govern socialista. Amb el perjudici que, com ara, això és una nova normativa legislativa, ara cal prioritzar el pagament del deute. Per tant, el govern actual té molt menys marge per dissenyar uns serveis de qualitat i que responguin a les necessitats reals dels ciutadans del municipi. Enguany, i com a novetat pel 2013, s'aplicarà una nova base imposable a l'impost de béns immobles, derivada, òbviament, de la revisió catastral que el Ministeri de Hacienda i Administracions Públiques ha fet al nostre municipi durant aquest any, cosa que no passava des de l'any 1994. La revisió catastral representa l'actualització dels valors catastrals al dia d'avui, amb un percentatge proper al 40% sobre el valor de mercat dels immobles. Tenir de base els valors catastrals actualitzats per calcular un impost com és l'IBI és de plena justícia social, ja que paga més qui més té, en aquest cas en forma de propietat immobiliària. Malgrat que avui no s'està aprovant el tipus impositiu sobre l'IBI, els recordaré que el tipus impositiu del 2013 de l'IBI ja es va aprovar provisionalment el ple del juny passat, i que com que no va haver cap al·legació de cap grup de l'oposició, va quedar definitivament aprovat el passat mes de setembre. Deia que malgrat avui no estem aprovant el tipus d'IBI pel 2013, que recordo és del 1,213, que aprofito també per remarcar que no és el màxim que permet la legislació, malgrat que alguns grups, de manera tergiversadora i malintencionada, pretenen dir. Aquest govern, en el seu pla d'ajust 2013-2012, ja recull una davallada progressiva del tipus d'IBI. La reducció del tipus d'IBI en els propers anys ja està prevista, publicada i aprovada des del març. Al març ja estava prevista aquesta reducció del valor del tipus de l'IBI del 30% en els propers 10 anys. Vegin, si no, les actes del ple de març. Mentida, cal absolutament negar que el govern planegi pujar en els propers anys el tipus impositiu de l'IBI, quan precisament hem aprovat tot el contrari. El tipus de l'IBI anirà baixant conforme es pugui anar fent front al deute existent. La llei ara, per desgràcia, no permet fer inversions si encara hi ha dèficit acumulat. La llei prioritza ara el pagament del deute a qualsevol altre tipus de pagament. Per tal de poder fer inversions en aspectes clau pel nostre municipi, com els aspectes de preservació del nostre patrimoni, que a la vegada és el nostre major actiu econòmic, per polítiques socials, per tot això cal eixugar el deute quan abans millor. És per això que demanem, que es demana de fet un major esforç fiscal ara en els primers anys, que combinat amb les polítiques d'austeritat que estan aplicant cadascuna de les regidories, ens ajudarà a sortir del pou en què ens vam ficar el més aviat possible. El pla d'ajust no contempla, a diferència que publiquen alguns grups de l'oposició, el pla d'ajust no contempla rebaixes en la llar d'infants, ni en l'escola de música, ni en el centre de dia, com diuen des de l'oposició. No ho diu això. El pla d'ajust combina una severa política d'austeritat junt amb un esforç fiscal obligat per fer front al deute acumulat durant la gestió del govern socialista. El pla d'ajust sí que contempla també unes previsions de tipus d'IBI a la baixa, com ja he dit, que es concreten en uns imports determinats d'ingressos per aquest concepte. Cal dir que aquests imports calculats al març tenien com a referència un valor catastral que finalment no s'ha complert al 100%. La valoració realitzada pel Ministeri ha estat superior a l'estimada al pla d'ajust al març. Això vol dir, senzillament, que si mantenem les xifres d'ingressos com les que necessiten les finances municipals per tirar endavant el nivell de despesa previst, el tipus d'IBI encara baixarà més del que ja estava previst. Amb aquests canvis, la previsió és baixar el tipus d'IBI encara més, un 40% en els propers 10 anys. Quan haguem pagat el deute que ens han deixat d'herència, no caldrà ja tenir un tipus d'IBI elevat. Som més que sensibles a la situació econòmica de les famílies del nostre municipi. Per això hem de sortir del pou quan abans millor, per tal de poder desplegar unes polítiques socials i de promoció econòmica de la vila que necessitem més que mai. Amb aquesta davallada ja prevista del tipus d'IBI, aconseguim que l'impacte de la revisió catastral s'amorteixi en els propers 10 anys fins a una pujada suau d'en 10 anys d'aproximadament del 30 al 40%. Tothom que estigui fent elucubracions parlant del 300%, del 60% o del 46%, senzillament vol confondre de manera interessada el ciutadà. Pel 2013, la pujada de l'IBI ha estat al voltant del 20%. Dels 15 milions que s'ingressen d'IBI, esperem passar, que es van ingressar el 2012, esperem passar a ingressar-ne 18. Això vol dir, senyors del PSC, un 20%. Passar de 15 a 18 és incrementar 3 milions, és incrementar un 20%. Ho mirin per on ho mirin, facin els números que facin. Jo els demanaria que refacin els seus números, no publiquin mentides i no vulguin confondre el ciutadà de manera interessada. Òbviament, només es poden donar números de promig. S'ha de mirar el global de l'import de l'IBI i tot el que això representa. El rebut mig de l'IBI de Sitges és 660 euros. Per sota d'aquesta mitjana hi ha la majoria dels rebuts, la majoria dels immobles, que ascendeix a un 68% dels rebuts, estan per sota de la mitjana. Òbviament, hi ha gent que paga més i hi ha gent que paga menys. És clar, repeteixo, que malgrat la mitjana sigui del 20%, hi ha un marge on, si miréssim les mitjanes dels barris corresponents, van del 5% al 39%. Hi ha gent que li puja més, hi ha gent, òbviament, que li puja més. Però la mitjana està al voltant d'aquest 20%. Mai, però, es veuen pujades del 68, del 62, del 54%, com publica el PSC al seu pamflet o aquesta revisteta que fan. Jo el que els exigiria, senzillament, és que si els queda algun bri de responsabilitat política, que es retractin, que expliquin, com a mínim, que expliquin d'on han inventat aquests números i que no intentin confondre el ciutadà d'aquesta manera. Els números són clars, els números es publica al Catastre, no sé per què buscar maneres de dir altres coses. El que vostès no diuen és que ara cal pagar més impostos per anar eixugant el deute que vostès van deixar, per anar pagant les factures que van deixar els calaixos i les coses que encara van apareixent. Dèiem, doncs, que aquestes ordenances no apareix el tipus de l'IBI, perquè ja es va aprovar sense al·legacions al ple de juny. Apareixen, en canvi, diverses novetats normatives en aquesta, la de l'IBI, i altres ordenances que el que fan bàsicament és introduir els canvis que en la llei van apareixent i que cal anar incorporant. En el cas de l'IBI, per exemple, només es podran aplicar les bonificacions per família nombrosa en cas de copropietat pel percentatge que correspongui al propietari que tingui la categoria de família nombrosa. De manera similar, per tal d'alleugerir l'efecte de la revisió catastral aplicable al 2013 sobre la càrrega impositiva que ja està suportant el ciutadà, és voluntat d'aquest govern l'aplicació d'una bonificació sobre l'impost d'increment de valors sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana coneguda com a plusvàlua. Per la qual cosa la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2013 ha consistit, amb caràcter general, en adaptar-les als canvis normatius produïts, en clarificar el redactat per tal de millorar la seva gestió i en racionalitzar els seus supòsits per, en definitiva, facilitar la seva comprensió al ciutadà. Amb tot això, l'Ajuntament es veu obligat a modificar l'ordenança fiscal que regula la taxa de distribució i subministrament d'aigua, bàsicament per dos motius. Per una banda, es proposa una millora en el règim de tarifa basat en la quota del servei pels abonats de comptador domèstic, industrials i comercials, i per altra banda, la taxa proposada ve motivada per l'augment previst en el cost de la compra de l'aigua per part de l'ATL. Amb dos factors, el primer dels factors permetrà una racionalització en la tarifació del consum de l'aigua que ha de conduir a que l'usuari pagui proporcionalment per l'aigua que realment gasta, amb el conseqüent estalvi en molts dels casos. L'actuació de l'Ajuntament de Sitges vol fonamentar també la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. Per tant, ja són vostès coneixedors de l'existència d'aquest programa de carnet blau, un carnet blau social en concret, el qual preveu establir bonificacions i exempcions de tributs en el cas de les persones més desfavorides. En el proper ple es presentarà el pressupost amb una partida important per aquest concepte i, per tant, es declararà manifestament la voluntat d'aquest govern de que les persones amb més risc de fractura, en aquest cas social, degut a temes econòmics, realment no pateixin el que estan patint. En l'expedient de modificació d'ordenances que es presenta avui, s'han introduït, doncs, bonificacions fiscals als titulars del carnet blau social en diferents taxes, com la taxa de subministrament d'aigua i clavegueram, la taxa de recollida de residus domiciliaris, la taxa d'expedició de documents administratius, per citar-ne alguns exemples. S'intenta d'aquesta manera, òbviament, alleugerir l'impacte de la crisi per les persones amb rendes més baixes i les persones més necessitades. En definitiva, pensem que és una proposta d'ordenances que, òbviament, ha de fer front a una revisió catastral recent i, per tant, una proposta d'ordenances que sí vetlla pels interessos dels ciutadans i, per tant, pels sitges de les persones. Gràcies, senyor Batlle.
Moltes gràcies, senyor Mas. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Òscar Ortí, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Des de la CUP, un cop examinada l'actual proposta d'ordenances fiscals, volem fer arribar unes quantes consideracions al respecte del com s'ha fet i el que impliquen aquestes mateixes. Primer de tot, tornem a veure com es presenten unes ordenances fiscals sense cap tipus de treball previ amb la resta de partits que no formem part, que formem part de l'oposició. I sobretot sense intentar obrir cap tipus de procés participatiu per tal de copsar les inquietuds i les diferents realitats dels habitants de la nostra vila. Aquesta observació ja els hi vam fer arribar l'any passat i seguim veient com aquesta proposta no acaba de ser posada a la pràctica. L'any passat ens van dir de mirar-ho pels pressupostos i les ordenances fiscals del 2013. Ara miren de portar-ho als del 2014. Esperem que sigui així, perquè a nosaltres aquest és un aspecte de vital importància i ens fa considerar aquest com un dels primers defectes de la proposta que avui presenten, però no és l'única. Per altra banda, també trobem a faltar mesures reals de progressivitat fiscal. Mesures que van ser rebutjades quan ja les varen presentar en les anteriors ordenances fiscals i que tornarem a presentar enguany, ja que considerem que és de vital importància que s'apliqui també a nivell municipal una política radical de progressivitat fiscal, degut a la situació cada vegada més dura que han d'afrontar moltes famílies i persones de la nostra vila, degut a la greu crisi estructural del sistema capitalista i com els diferents governs han prioritzat salvaguardar els responsables de la crisi i seguir castigant les classes populars, les quals ja no callen i cada dia prenen els carrers i els espais d'expressió i que haurien de ser també de llibertat, essent ignorats i reprimits fins i tot pels governants cada dia més desprestigiats i més deslegitimats. Senyors de la nova majoria, no veiem que aquestes ordenances aportin prou solucions o ajudes en aquesta problemàtica social tan greu i que cada dia és més palesa. Per altra banda, tenim un punt que ha aixecat gran polèmica, la revisió del cadastre i, per conseqüència, els nous preus de l'IBI. Des de la CUP, en primer lloc, volem denunciar a aquells partits que durant els seus governs no van realitzar aquesta actualització. Mancança aquesta que, al nostre entendre, només ha beneficiat els especuladors que han pogut estalviar-se força diners en detriment de les arques públiques i que, a més, ara fa que amb aquesta actualització, tants anys després, hagi estat un cop per a moltes persones de la nostra vila. És en aquest últim aspecte on trobem a faltar majors bonificacions en l'import de l'IBI per a aquestes persones que en aquests moments poden estar passant un mal moment econòmic, com poden ser aturats, jubilats o treballadors en precari, tot i que valorem que en el carnet blau social s'hi fan molts esforços, però veiem que queden encara exclosos els treballadors en situació de precari, que en són molts. I també trobem a faltar, per una altra banda, penalitzacions per a aquells que fan del dret de la vivenda amb l'especulació una forma d'enriquiment. Des de la CUP tornarem a presentar al·legacions en aquest sentit, per tal de penalitzar els que, en un moment, en el dret a l'habitatge és més vulnerat que mai, segueixen retenent habitatges buits sense treure'ls al mercat, o en un moment en el que el comerç local pateix com mai de la crisi. No parem d'observar locals buits mentre els preus dels lloguers de molts negocis fan que aquests esdevinguin poc viables i es vegin abocats a tancar. Per tot això i perquè tothom ens entengui, perquè a vegades és molt complicat, tal com considerem que l'actualització del cadastre s'hauria d'haver fet anteriorment, també esperem que en un futur l'actualització sigui més constant, ja que la més que segura evolució a la baixa dels preus de l'habitatge farà que l'esforç fet aviat sigui més reduït. En resum, sobre aquest aspecte, per aconseguir una major entrada de diners a l'Ajuntament, no cal augmentar el percentatge de l'IBI a tothom. S'ha d'assolir amb la penalització a tots aquells que es lucren especulant amb un bé bàsic com és l'habitatge. És per totes aquestes raons que des de la CUP votarem en contra d'aquesta aprovació inicial i presentarem al·legacions. I senyors, ja sabem que en l'ideari neoliberal de molts partits se sent una al·lèrgia a intervenir des dels ens públics en l'economia per aturar les injustícies que provoca el sistema controlat per la troika i el capital. Però quan des d'una part del sector públic s'abusa, és hora de posar-hi fre i ajudar els i les treballadores de la nostra vila front a la pressió del capital. És per aquestes mancances les quals mirarem de ser corregides mitjançant les al·legacions que des de la CUP treballarem amb la resta de ciutadans en assemblees obertes, aspecte que haguéssim agraït que haguessin encetat vostès des del govern. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Oscar Ortiz. Més intervencions dels grups municipals? Senyor Marquero, té la paraula.
Sí, gràcies. Bé, abans faré uns aclariments a la intervenció del senyor Mas. El discurs del deute ja l'ha fet 4 o 5 vegades, senyor Mas. Li recordo que només el 20% del pressupost és per càrrega financera i que té un altre 80% de lliure disposició per gestionar. L'IBI, el PSC, l'ha votat sistemàticament en contra i es poden veure en totes les actes, que com a mínim ha estat 2 vegades, a l'aprovació del juny i en el pla d'ajust. L'inici de la revisió catastral l'insta al seu govern, concretament el 16 d'agost del 2011. I vostè deia que el pla d'ajust, que no contemplava rebaixes a les llars d'infants, però jo li llegeixo el pla d'ajust, diu, medida 15, reducció en la prestació de servicis de tipus no obligatori. Diu, reducció, després diu, modificació del servei municipal d'escola de música, modificació del servei municipal de guarderies, modificació del servei municipal de centre de dia d'ancianos. Aquest era el pla d'ajust que s'havia d'enviar a Madrid. Per tant, aquesta afirmació que feia no és del tot acurada. Bé, entrant en la intervenció, l'any 2011 el nostre grup va votar en contra de les seves primeres ordenances fiscals com a govern. Després, tampoc hem compartit criteri amb el pressupost i finalment hem plantejat la nostra total oposició a l'estructura de coeficients de l'IBI del pla d'ajust i la posterior aprovació del coeficient o tipus aplicat de l'IBI per l'any 2013 i següents, aprovat pel ple el passat juny amb el nostre vot en contra. Aquesta vegada anirem al gra. No entrarem a valorar el fet que l'estudi dels criteris de fiscalitat progressiva en l'àmbit de les finances municipals no avanci amb celeritat. Tampoc entrarem en profunditat en les diferents taxes, preus públics o impostos que recull aquest document d'ordenances fiscals llevat de l'IBI. Així que, recollint les inquietuds ciutadanes i el debat ben viu que hi ha al carrer i que el seu govern ha pogut copsar de primera mà a la darrera audiència pública, els hi fem la següent proposta. Vist que el conjunt de tots els valors cadastrals ha incrementat per 2,6, quan la previsió del pla d'ajust era multiplicar per 1,9, atès les seves pròpies estimacions d'estalvi net positiu, el sobrant, de 1.500.000 euros, i el que és més important, coneixent l'impacte econòmic que aquest tema suposarà per les famílies sitgetanes i que ha d'assumir, si vostès es comprometen a fer marxa enrere i convocar un ple ordinari o extraordinari per rebaixar de forma significativa el coeficient o tipus aplicat de l'IBI per l'any 2013, el PSC, de manera excepcional, votarà a favor d'aquestes ordenances fiscals. Si no és així, hi votarem en contra. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Marquero. Més intervencions dels grups? Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Primer, contestant a la intervenció del senyor Ortiz, a mi, senyor Ortiz, em sap greu que es queixi de manera constant de que no us treballem plegats, de que no es dona les facilitats, i lamento dir-li que no té raó. Vostè recordarà, i recordaran molts de vostès, que va engegar una bandera per atiar la fiscalitat progressiva en aquest municipi, cosa que des del govern vam recollir i vam valorar per tal d'analitzar-ho. Vam fer unes jornades de treball, vostès no es van presentar. Estem demanant que ens facin propostes, no han presentat cap proposta. Escolti, senyor Ortiz, jo ja no sé, no trobo realment injustificada la seva queixa. Quan una es queixa, abans ha de preguntar-se si ha fet els deures, i vostès no han fet els deures. No han fet els deures perquè no han presentat cap proposta, i quan tocava que vam fer venir un catedràtic de la Universitat de Barcelona per tal d'explicar, ampliar la informació sobre la fiscalitat progressiva, no va venir ningú, ni vostè ni ningú de la CUP. Un altre tema sobre la bonificació de l'IBI. Senyor Ortiz, les bonificacions de l'IBI estan regulades per llei. No ens podem inventar bonificacions per l'IBI. Només podem aplicar la llei, que per això està. Malgrat tot, com vostè sap, aquelles persones que pel fet d'haver de pagar l'IBI, per fet de que tinguin un IBI, no puguin realment, estiguin en una situació econòmicament dramàtica, sap que ja estan convocades i que estan funcionant uns ajuts a les persones més necessitades en aquests conceptes. Lo de les penalitzacions ja ho van fer a les darreres, al darrer pressupost, ja ho van comentar, ja és que els vam contestar i els hi contestaré el mateix. Moltes de les penalitzacions que vostè contempla no es poden aplicar per llei, no hi ha cap base jurídica per penalitzar ningú per fer les coses que vostè diu que fan. Per tant, jo el que li demano és que presenti, òbviament, totes les al·legacions que vulgui, però que tinguin un fonament jurídic substancial i que donin suport al que estan dient, perquè és que si no, difícilment ens costarà aplicar-ho. També sobre el valor de mercat. Òbviament, si el valor de mercat va a la baixa, si el valor de mercat va a la baixa d'una manera ostensible durant els propers anys, no es preocupi que aquest govern serà el primer en demanar una nova revisió catastral, com estan fent alguns municipis. Alguns municipis que van revisar el 2006 ara tornen a demanar revisió catastral, perquè el valor de mercat ha caigut dràsticament des d'aleshores. Per tant, si això passa i en el futur el valor de mercat dels immobles cau molt, òbviament no serem nosaltres els que no demanarem una nova revisió catastral. Els senyors del PSC realment o tenen poca memòria o jo ja no sé realment quin tipus de posició és aquesta. Recordaran vostès que el PSC va impulsar a la darrera legislatura una cosa que es deia Acords per la Sostenibilitat 2015. Doncs allà vostès proposaven la revisió del catastre, allà vostès proposaven l'increment de l'IBI, allà vostès proposaven la creació d'una taxa per escombraries. Jo no sé ara amb quina poca rigorositat ara venen a dir que si l'IBI no sé què, que l'escombraria no sé quan. Quan vostè del 2015, i li recordaré que en aquella ocasió Convergència i Unió va votar a favor de les mesures, proposaven precisament aquestes mesures. Llavors, o tenen poca memòria o no volen encaixar la realitat. Després, li torno a dir, no va haver cap al·legació del seu grup als tipus de l'IBI al juny. No va, al·legacions zero. No van fer cap proposta ni cap recomanació ni res. I ara venen a dir, no, que si baixen el tipus que van aprovar al juny, ara els hi votarem. Però i per què no el proposaven al seu dia? Per què aquesta proposta que vostè està fent ara no la feia al juny, quan tenia termini d'al·legacions del tema? Fem les coses, ara que ja està tot aprovat, que ja ara venen a dir que han dit que voldria dir si es baixa el tipus impositiu. Torno a repetir el que he dit. Aquest govern ja ha aprovat la baixada dels tipus impositius de l'IBI en els propers 10 anys. De l'ordre d'un 40%. No, és a dir, no enganyi a ningú. Això ja està aprovat i això és el que té previst aquest govern. Per tant, no vingui aquí a defensar coses que realment no són. Lo de l'estalvi net, ho han dit vostès públicament i tornen a dir, malauradament, o no entenen el que vol dir això o tenim un problema greu. Bueno, un problema greu ja l'hem tingut. Però, senyor Marquero, l'estalvi net ens ha d'ajudar a corregir el deute que van deixar, a recuperar el dèficit que van deixar de pagar. Això és l'estalvi net. L'estalvi net vol dir que després d'ingressar, paguem el que hem de pagar, paguem el deute que això, encara hem de cobrir deutes que van deixar de pagar, factures que no estan al pressupost. Aquest és el concepte d'estalvi net. Per tant, quan abans recuperem estalvi net positiu, abans podrem invertir aquest estalvi net en polítiques en benefici del ciutadà. Si realment no anem mai aixugant el dèficit, ens trobarem en una situació que mai podrem assumir les millores. Jo crec que fins aquí, senyor Batlle, si hi ha algun aclariment més.
Gràcies. Moltes gràcies, senyor Jordi Mas. Més paraules. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Senyor Jordi Mas, no voldria entrar en discussions que vostè m'està posant a la taula, però vostè diu que ens queixem de que no es treballa conjuntament. Llavors, que estem fent la CUP treballant amb vostès, amb la Comissió Especial de Comptes? Si no tinguéssim ànim de treballar conjuntament, no vindríem a les Comissions Especial de Comptes, des d'on estem treballant A les comissions especials de compte nosaltres no ens hem saltat cap reunió, només ens vam saltar la que vostè cita de que va venir el catedràtic i evidentment entendrà que si es fa en horaris en els quals el regidor treballa i la gent que estem a la CUP treballem no podrem venir i seguirem sense poder venir-hi. Ara, si vostè ens ho vol tirar per la cara i això és una excusa perquè el nostre treball vostè el desprestigi, endavant, seguim així. Nosaltres seguirem venint a les comissions especials de comptes perquè no hi hem deixat d'anar-hi, però ja veiem que vostès doncs, bueno, ens posen bones cares en aquelles comissions especials de compte i després pensen el que pensen de nosaltres. Per tant, el treball conjunt és una fal·làcia, entenem la CUP. El treball conjunt que vostès ens volen proposar. Molt bé. No hem fet els deures. No hem fet els deures. Tornem al mateix. Vostès sí que fan els deures, evidentment. És que els hi fan els serveis de la gent que hi ha dins de la casa de l'Ajuntament. Vostès tenen a disposició tota una plantilla, cosa que la CUP no tenim. Per tant, la CUP anem, mica en mica, de la manera que podem, treballant sense els recursos d'una plantilla al darrere com la que tenen vostès. Tot i que ens ajuden prou quan encara els hi demanem coses. És a dir, que els hi estarem molt agraïts sempre amb això. I vostès tenen un caràcter, amb aquesta discussió que m'ha volgut vostè fer, assistencial i paternalista cap a nosaltres. Perdoni que li digui sobre les bonificacions per llei. Hi ha escletxes en la llei, hi ha escletxes. Vostès ens les van tombar amb un ordenament jurídic, per això nosaltres tornarem a presentar-les, perquè hi ha escletxes. I nosaltres també les presentarem amb un ordenament jurídic que ens permeti de fer-los entendre que aquesta escletxa vostès poden, amb valentia, anar més a fons. I les penalitzacions el mateix, buscarem també escletxes, perquè són qüestions, creiem, abordables, que no queden completament tancades com vostè ens vol presentar. I sobre la revisió del valor cadastral, com hem dit, denunciem la manca de revisions des de l'any 1994, que això ens ha perjudicat a tots els sitgetans i les sitgetanes. S'ha beneficiat a l'especulació. I quan vostès eren a l'oposició, què feien? Perquè no ho van assolir. Ho han assolit ara, han fet una revisió cadastral ara que estan al govern. No van vostès aconseguir en aquest treball consens que tant ens demana, en el seu moment, fer-ho i portem des del 1994. Han passat molts anys. Només perquè tinguin clar una coseta, perquè ja els hem dit, sembla que l'ADN neoliberal d'alguns partits no permet o no vol d'entendre-ho, però no és lícit lucrar-se amb un bé bàsic com és l'habitatge, ja li hem dit, que ho faci i a sobre amb una clatellada ara amb la pujada de l'IBI. I la progressivitat ha de ser en base per augmentar els ingressos de qui més té que més pagui. Hi ha possibilitats de gravar a la banca, cosa que vam presentar en al·legacions, i la llei o l'ordenament jurídic ho permet, però vostès ens ho van voler tombar. És a dir, hi ha la possibilitat de gravar la banca, com per exemple els caixers al carrer, els caixers automàtics, que estan oberts fora d'horari d'oficina. Aquí podríem arribar a entendre'ns, no va ser possible. I tornarem amb aquesta i amb tantes altres. I en l'actual situació econòmica tan greu, és necessari intervenir de forma valenta, des de les institucions públiques, en l'economia privada de les grans empreses i de qui acumula grans capitals.
Gràcies, senyor Escalartiz. Més intervencions? Senyor Marquero.
Sí, senyor Mas. A veure, vostè té tot el deute, el té finançat, llevat del tema de la mancomunitat, el té tot finançat. I com ja l'he dit, el 20%, llevat del tema de la mancomunitat, el 20% del pressupost és el que es dedica a això, a pagar càrrega financera. L'altre 80% vostè el pot gestionar amb total llibertat. Després, nosaltres som un grup polític responsable. No podem fer una al·legació posant un tipus d'IBI aleatori. Per fer això, per col·locar un tipus aplicat, un coeficient aplicat, necessites veure quin ha estat finalment el conjunt de valors cadastrals i quan ha pujat. I això ho sabem. Li vam preguntar en un ple que va dir que ens el portaria per escrit avui, però ens vam enterar el dia de l'audiència pública, allà ens vam enterar. En el pla d'ajust estava previst que el conjunt de valors cadastrals del municipi fos 2.759 milions d'euros. I sobre això vostès van fer els números, que això volia dir un 93% d'increment. Finalment han estat 3.627 milions d'euros. O sigui, no un 93% més, sinó un 160% més. En base a això, els diem que revisin i facin els càlculs del coeficient i la baixin. En base a això, senyor Mas. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Més intervencions? Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Per intentar contestar les contribucions dels grups de l'oposició. Senyor Ortiz, l'hora que proposem és la mateixa hora que les comissions informatives. És a dir, podríem proposar-ho al dematí, però ho proposem a la tarda perquè, bueno, perquè com les comissions formatives i els plens, pensem que l'oposició realment té més facilitat de venir. No sé, proposi una altra hora i buscarem una altra hora per trobar-nos. Vull dir, sincerament, no sé. Els caixers de la banca ja paguen, eh? Ja paguen una taxa, per tant, en aquest sentit ja els tenim collats aquí. Clar, la banca gran, és difícil que tinguem alguna opció a fer-los res, perquè no tenim des del nostre municipi potser mecanismes per fer pagar a la banca el que han fet amb els darrers anys. I òbviament, la plantilla de l'Ajuntament és una plantilla professional que treballa pel municipi i que treballa pel consistori. I com vostè molt bé ha dit, doncs l'ajuden amb les coses que demana i estic segur que li continuaran ajudant al màxim amb tot el que demani, de la mateixa manera que fan amb el govern. Senyor Marquero, clar, amb aquest discurs del 20% és un altre número que com sempre surt de la xistera d'algun dels seus col·laboradors. Si es mira al web, i això va haver una publicació que vam fer, si es mira al web del Ministeri, no és una cosa que m'inventi jo, es mira al web del Ministeri i calcula el deute públic del 2012 respecte al total, veurà que el deute públic no és el 20%, sinó que és el 34%. Això què vol dir? Això vol dir que si, per dir-ho així, els ingressos són 100, per entendre'ns, si els ingressos fossin 100, clar, vostès estaven acostumats a gastar-se 120. O sigui, si ingressaven 100, es gastaven 120. Clar, nosaltres ingressem 100, però hem de pagar 34 del seu deute i, per tant, ens queden 66 per fer el que vostès feien amb 120, amb la qual realment estem en franca minoria en el sentit de les possibilitats que tenim de donar un servei com cal. Per tant, per això cada regidoria i cadascú fa el d'això. Això dels 3.600 milions d'euros, torno a repetir, que quedi clar, és una acció del Ministeri, de l'Estat espanyol. Nosaltres no hem intervingut en res amb la determinació del valor catastral d'aquest municipi. Són uns paràmetres tècnics, són uns tècnics estatals que venen, que fan les seves mesures i que proposen un valor catastral. En qualsevol cas, com que continuen repetint això de l'Euta, els hi posaré un exemple per veure si ho intentem aclarir, a veure si queda clar i si els hi queda clar d'una vegada per totes. I posaré un exemple molt concret per poder-lo extrapolar a tots Sitges. És un concret, no, que ningú malinterpreti quan posi aquest exemple, perquè és només un exemple que ens ha de servir per veure realment el que ha passat a Sitges en els darrers anys. Vostès recordaran, jo també recordo perquè jo hi era, van inaugurar el túnel del Garraf, de Garraf. Vostès van muntar ja una festa, ostres, canapés, van fer-se fotos amb els veïns, van fer discursos als veïns, però quina casualitat que van deixar la factura sense pagar. No dels canapés, del túnel. Clar, ni tan sols van ser capaços de tramitar-la. Es van oblidar de pagar la factura. Ara això, no es van oblidar de fer la inauguració, de fer la festa, i qui ha hagut de pagar la factura? Aquest govern d'ara ha pagat la seva factura. No fa massa gràcia. Aquesta és la fórmula que ens proposa el PSC. Anar de festa, gastar per sobre de les nostres possibilitats i marxar sense pagar. Els 790.000 euros de la construcció del túnel s'han pagat aquest maig. I aquesta ha estat la tònica general de la seva darrera legislatura. Fan la festa, marxen sense pagar, i el deute queda als ciutadans de Sitges, això no ho oblidin, el deute queda pels ciutadans de Sitges. Aquest deute que van deixar amb el tipus d'interès del préstec ICO que vam haver d'assignar per tal de pagar al proveïdor, voldrà dir que aquesta hipoteca que ens han deixat equival a 105.000 euros anualment, 105.000 euros anualment. Aleshores, el que fan vostès és, han generat una deuta de 105.000 euros als ciutadans, en aquest cas de Garraf, encara que no vull concretar, però per posar un exemple que es podria extrapolar. 105.000 euros que s'ha de pagar cada any per pagar el túnel que no es va pagar en el seu dia, perquè clar, si no es podia pagar, per què vam haver de fer un túnel? Primer haver buscat el que diuen de priorització, ho podien haver aplicat aleshores, podien haver prioritzat quines despeses es podien fer i quines no es podien fer. Aleshores, aquest deute de 105.000 euros, ara els estranya que s'hagi de pujar un IBI que resulta que aquella zona només, només puja de l'ordre de 70.000 euros. És a dir, per dir-ho molt clarament, la pujada de l'IBI no arriba a la seva deute que van deixar, en concret allà. Però això és extrapolable a tot el municipi. És a dir, no sé com encara poden dir afirmacions de les que diuen quan el deute que han acumulat ens carrega una deute i uns interessos a sobre que no es pot pagar ni amb l'increment de l'IBI que hi ha hagut. Bueno, bàsicament, amb la seva gestió, durant la darrera legislatura, han compromès no només la capacitat d'inversió d'aquest municipi, sinó la prestació dels serveis d'avui, la prestació dels serveis de 2013. Els diners disponibles per a serveis que provenen dels impostos s'han vist reduïts per haver de pagar el que van deixar deure. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Darrere de les intervencions pels grups municipals, senyor Marquero, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Calde. Senyor Mas, vostè equipara inversió, l'equipara a festa, festa inversió, és curiós. Vostè diu festa, una inversió li diu festa. Inversions es van fer moltes l'anterior equip de govern per valor aproximat d'uns 100 milions d'euros i algunes d'aquestes inversions doncs, tenen alguna desviació. Vostès, que n'han fet molt poques per no dir cap, tenen el tema museus, que és probable que acabem de 6 milions d'euros acabem en 10, per dir alguna xifra, això vol dir que quasi anirem al doble. O miri, avui aprovarem un que encara no ha començat, que és la biblioteca, i ja passen una modificació perquè resulta que s'havien deixat el geotècnic i són 30.000, i aquest encara no ha començat. Jo insisteixo, senyor Mas, l'oferta del Partit Socialista és que si vostè es compromet, o el seu govern i el senyor alcalde, si es comprometen a reduir el coeficient de l'IBI del 2013 de manera significativa en funció de que finalment el valor del conjunt dels cadastres de Sitges, de totes les referències, sembla que va dir vostè que eren 30.000, aparcaments, locals, pisos, etc. Com ha sortit molt per sobre de les previsions, tenen un cert marge perquè recaptarà més, si vostè es compromet a fer un estudi seriós amb els serveis tècnics i a reduir l'IBI, el coeficient de l'IBI, de manera important, i es compromet aquí, nosaltres li votarem a favor de les ordenances. I si no, li votarem en contra perquè per nosaltres avui dia aquest és el tema.
Gràcies, senyor Marquero. Alguna intervenció més d'algun grup? Senyor Jordi Mas, per acabar.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Senyor Marquero, torno a repetir, que no ha entès que la pujada de l'IBI no arriba per pagar els deutes anuals que vostè van deixar? Entengui això, sisplau, això és important que ho entengui, no hi ha manera de que ho entengui. Sobre la modificació de pressupost que deia, nosaltres ho fem, òbviament, com s'ha de fer abans de començar les obres. Si hi ha una modificació del pressupost per fer una obra determinada, doncs interessa saber-ho abans, no interessa saber-ho després o no saber-ho mai com els hi va passar amb vostès. Jo no he dit que la inversió era la festa, no, lo de la festa era lo dels canapés. No, lo de la inversió és la inversió, el túnel. La festa és els canapés que van muntar vostès. Òbviament han fet inversions, no els negaré que han fet inversions, però també han fet festes. El registre de les visses així ho va demostrar. Per tant, no ens vingui aquí a explicar sopes de duro. Si realment volgués oferir alguna cosa, haguéssim fet una al·legació al tipus d'IBI quan hagués tocat el juny passat.
Gràcies. Moltes gràcies per totes les intervencions que han hagut. Bé, doncs, per acabar, abans de passar a la votació, ens trobem davant aquesta modificació de l'expedient de les ordenances fiscals, que són una mica el que ha de regular els tributs doncs, per l'any 2013. Simplement per acabar, insistir en tres punts, que són els que han determinat per què les ordenances fiscals són com són. Una primera, la voluntat política d'aquest govern, recollida en el pla de mandat 2011-2015, on te fonamenta, entre d'altres, dos pilars. Un, els Sitges de les persones, i l'altre, el redreçament de les finances municipals. Sobretot aquest segon, el redreçament de les finances és el que condiciona qualsevol de les polítiques, perquè, evidentment, amb aquesta situació financera que té aquest Ajuntament, si no redrecem primer les finances, no podrem actuar. Segon punt, hi ha un pla d'ajust 2012-2022 que ens determina un full de ruta a seguir. Lligat amb tot això, hi hauria un tercer punt que m'agradaria destacar, que és que realment aquestes ordenances fiscals, el que perseguim que facin, com determina el pla d'ajuts i com determina la legislació, és que prioritzi el pagament, evidentment, del deute, però sobretot garantir els serveis públics municipals que s'estan prestant des de l'Ajuntament. Tant els que són obligatoris per llei que hem de prestar, l'enllumenat, el clavegueram, la recollida de brossa, el cementiri, la biblioteca pública, etc., com aquells que aquest municipi s'ha volgut dotar i que no són obligatoris, però que aquest govern també ha decidit que vol continuar prestant. Perquè creiem que s'ha de fer promoció turística. No hi estem obligats, però si el 80% del nostre PIB és el turisme, hem de fer promoció turística i, per tant, hem d'invertir en promoció turística. Tampoc és obligatori que tinguem museus. Per cert, senyor Marquero, quan aquest govern va prendre possessió, a les obres dels museus ja hi havia una desviació pressupostària propera, superior a un milió, superior llarg a un milió. Bueno, diu un milió com si fos poc. Un milió, com si fos poc. Però això ja passava. Quan aquest govern va prendre possessió, ho dic perquè no vinguin a dir segons què. Però és voluntat que tinguem uns museus. I per això aquest Ajuntament, a través del Consorci del Patrimoni, igual que fa la Diputació, contribueix a la gestió ordinària dels nostres museus i vol que s'acabi aquesta reforma que s'està fent i que acabi bé. També tenim un festival de cinema. No tenim per què fer un festival de cinema. Però el que és el baluart del nostre municipi al món, hem de deixar de fer-lo. Aquest govern no s'ho planteja. És més, el vol potenciar més i amb més activitats paral·leles. Per això també necessitem ingressos, per contribuir-hi, igual que fan els padrons i les altres administracions, també des de l'Ajuntament. I el mateix podia dir amb l'escola de música, les llars d'infants, etc. Per tant, aquesta és la via que tenim en aquest moment i per això volem eixugar deute i garantir els serveis bàsics municipals recollits en aquesta modificació de les ordenances, que són els tributs per l'any vinent. Passem a la votació. Vots a favor de l'aprovació provisional. Vots en contra. Abstencions.
El resultat són 13 vots afirmatius i 8 vots negatius.
Deu i 39 minuts. En aquesta edició d'avui, 30 d'octubre del matí, nosaltres estem repassant la sessió de ple municipal celebrada ahir a l'Ajuntament de Sitges i, com us dèiem, hem intentat, i ara ho podran escoltar en cabí, diguem-ne, diferents intervencions dels plens, o del ple, dit dos plens, perquè després ja ho explicarem el per què, en àrees temàtiques. Per tant, hem escoltat les intervencions que dins del ple van fer referència a les ordenances fiscals i ara escoltarem les intervencions del públic que feien referència a un dels temes que van aparèixer en el debat de les ordenances fiscals, que és el famós tipus multiplicador o coeficient multiplicador de l'IBI. El recordem, bé, hem anat a buscar el pla d'ajust. Pensat, dic, matem-ho d'una vegada, perquè si no, no ho acabarem mai, això. I és, diguem-ne, una de les formes de poder-los dir què és el que es preveu, què és el que preveu el pla d'ajust sobre els coeficients multiplicadors de cara als propers anys. El recordem que el rebut de l'IBI, bàsicament, i fins on hem pogut entendre, està format per una base imposable o liquidable, que és el resultat del valor cadastral del sòl amb el valor cadastral de la construcció, i aquest valor final, aquesta base liquidable o base imposable, se li aplica aquest coeficient multiplicador. El 2011, el coeficient multiplicador a Sitges per als rebuts de l'IBI era de l'1,09. Aquest any 2012, i és un coeficient que importa centèsimes, per això ho diem d'aquesta manera, El 2012 el coeficient multiplicador era del 1,050. De cara a l'IBI de l'any que ve, el coeficient multiplicador, que és aquest coeficient que han escoltat tant durant aquests darrers dies, serà de l'1,213, aquest famós 1,213. Per al 2014, i segons el pla d'ajust que ha presentat l'Ajuntament de Sitges al govern de l'Estat per aconseguir aquells famosos 14 milions d'euros del pla Rajoy que no els dona el govern de l'Estat, sinó que el govern de l'Estat els diu als bancs que els poden donar, que és una altra forma de donar crèdit, però és així, el 2014 el coeficient multiplicador dels rebuts de l'IBI no serà de l'1,213, sinó que serà de l'1,180. El 2015 el coeficient multiplicador serà de l'1,140. I a partir d'aquí anirem baixant, continuarem baixant. El 2016 serà de l'1,100. El 2017, segons el pla d'ajust, de l'1,080. El 2018 trobaríem un coeficient multiplicador gairebé idèntic al del 2011. El 2018, un coeficient multiplicador de l'1,020. El 2019, de l'1, pelat. El 2020 del 0,950, el 2021 del 0,900 i el 2022 del 0,850. Aquests són valors que preveu el pla d'ajust a partir, com han escoltat en el debat, d'una qualificació del valor cadastral de tots Sitges que l'Ajuntament preveia el mes de març en 2.759.367.138 euros. I després els professionals del cadastre van quantificar en 3.627 milions d'euros. D'aquí aquest debat sobre el que dèiem ahir amb Lluís Mercè i el que es va poder escoltar ahir a la nit. L'Ajuntament, en principi, si manté aquest coeficient multiplicador, ingressarà més diners perquè el valor cadastral final que marca els professionals, de, en aquest cas, de l'Agència del Cadastre, és força superior al que l'Ajuntament havia previst i havia consignat en el pla d'ajust. Després, què fer amb aquests diners? Com, de quina manera d'administrar-los, ja hem pogut escoltar, que forma part del debat. Això, una part. Però ara, en Joan ens comenta alguna cosa més sobre aquests tipus.
Sí, efectivament. Simplement un detall. Quan el regidor d'Hisenda parla d'una reducció del 30%, aquesta reducció del 30% ve d'agafar el 1,213, que és el coeficient per l'any que ve. I s'aplica el coeficient multiplicador per l'any 2022, que és del 0,85. Si agafem el 30% de reducció de 1,21,3, ens dona doncs, 0,84. Per tant, doncs, és una reducció del 30%. Quan en algun moment del debat es parla que fins i tot es podria incrementar aquesta reducció fins al 40%, això voldria dir que, sempre amb aquesta xifra hipotètica de l'estació d'arribada, que seria el 2022, el coeficient multiplicador passaria a ser del 0,72, aproximadament, hem fet els números. Per tant, doncs, per definir-ho de manera gràfica, la mare dels ous és aquest coeficient multiplicador i la reducció que es pot aplicar a partir d'aquest coeficient multiplicador.
Que és potestat de l'Ajuntament. Recordem que la valoració cadastral no és potestat de l'Ajuntament. El coeficient multiplicador, sí, la valoració cadastral la fa l'oficina del cadastre. Per tant, el que diuen els professionals del cadastre, diguem-ne que va a missa. El que pot fer l'Ajuntament és modular aquest coeficient multiplicador. Però després vindria la reflexió que fèiem ahir. El pot modular encara ara, quan s'ha presentat a ple municipal, s'ha aprovat, s'ha enviat un document a l'Estat i l'Estat ha validat aquest document?
Hi ha un pla d'ajust pel mig?
Hi ha un pla d'ajust pel mig, es pot tocar, no es pot tocar, sí, no, de quina manera? I tot això sense tenir en compte, tot això són conjectures de futur, perquè ja en parlarem del que pot passar, la interpretació que també feia el regidor Mas sobre si els valors, si el preu dels pisos continua baixant, l'Ajuntament sempre pot sol·licitar una nova valoració cadastral a la baixa, que importaria aleshores uns rebuts inferiors, si veritablement d'aquí 3 anys o 4 els professionals del cadastre valoressin tot el conjunt de valors cadastrals de Sitges en una quantitat inferior a aquests 3.627 milions d'euros. Recordin també una darrera cosa abans de continuar. El valor cadastral, aquesta base imposable de cadascun dels immobles, està ajustada perquè signifiqui no més del 50% del preu de mercat de l'habitatge. Després aquí ficaríem un munt de coses sobre, bé, el preu de mercat és una cosa tan volàtil, oi, que segurament hem passat molts anys en què el valor cadastral difícilment, potser en alguns casos, significava el 10% o el 20% del preu de mercat d'aquella vivenda. Però això ja, diguem-ne, no direm que és aigua passada, perquè ho hem viscut, però el valor cadastral, en principi, no pot superar el 50% del valor de la vivenda en el mercat. Dit tot això, fem un salt cronològic i ens col·loquem en l'apartat de pregs i preguntes perquè el públic i, sobretot, els portaveus d'aquestes 19 associacions de veïns que han signat un document que hi varen llegir en el ple municipal i en el qual sol·liciten a l'Ajuntament, també el mateix que sol·licitava el PSC, una reducció del tipus multiplicador.
Correcte. Va ser primer Cristina Martínez, que la vam tenir aquí la setmana passada, i després també Jesús Gil, que va fer la lectura d'aquest manifest signat per diverses associacions de veïns del municipi, en el qual es demana doncs una reconsideració d'aquests coeficients que aplica l'Ajuntament. En resposta a això, al final del ple, en la resposta a les consideracions del públic, l'alcalde es va comprometre a reunir-se amb els representants d'aquestes entitats i a estudiar possibles canvis a partir del 2014.
És a dir, del coeficient multiplicador pel 2014.
Correcte, és a dir, i només dintre d'aquesta legislatura. Per tant, s'entendria que, per una banda, el del 2013, aquest 1,213, és inamovible, i que el del 2014 i el del 2015, que són els dos que encara serien regulats en l'actual legislatura i, per tant, per l'actual equip de govern...
Aquest 1,180 i aquest 1,140...
serien els que podrien ser tocats...
susceptibles de modificar.
D'alguna manera. Miquel Forns no va voler comprometre's més enllà d'aquesta legislatura. Mm-hmm.
El que escoltarem, per tant, ara, Joan, és la lectura d'aquest, diguem-ne, d'aquesta instància, d'aquesta carta que van adreçar.
Correcte, és a dir, Cristina Martínez primer presenta aquesta carta, li dona la paraula a Jesús Gil, que llegeix en si la carta. Això s'acaba amb uns aplaudiments. Després hem fet un muntatge, un salt temporal, en el qual el primer secretari del PSC de l'Ajuntament de Sitges,
David
García, fa una sèrie de consideracions. Aquestes consideracions les escoltarem en un altre dels talls que els hem muntat, però com també dona suport a la plataforma, després hi ha una resposta, que és la que sentiran de Cristina Martínez, en la qual doncs desvincula la plataforma de qualsevol organització política. Agraeix el suport, però en qualsevol cas vol desvincular clarament de qualsevol partit polític aquest moviment. I després doncs hem fet un altre muntatge, sentiran, i hem enganxat la resposta final de l'alcalde Miquel Forns, comprometent-se a parlar i estudiar aquests coeficients pel 2014 i pel 2015. A més, anècdota, l'alcalde, en les respostes, com el torn de preguntes del públic va ser llarg i extens, a les respostes es va deixar la resposta a la gent de la plataforma. Aleshores va haver un cert enrenou, i aleshores doncs l'alcalde va demanar disculpes i va dir que efectivament s'ho havia deixat, i aleshores va formular aquesta resposta.
D'acord, per tant, aquí escoltaran a continuació és Cristina Martínez. Qui és Cristina Martínez? Recorden la senyora que va venir la setmana passada en aquest estudi per parlar de la plataforma per uns impostos justos, etc, etc. I la senyora Martínez ens recordava que el divendres passat hi havia una reunió amb les associacions de veïns. D'aquella reunió del divendres passat va sortir el document que ahir es va llegir en el ple municipal, aquest document on es demana el que us hem comentat. Escoltem.
Em dirigeixo a tots vostès i a tots els presents a la sala donant la següent manifestació, en la qual nosaltres hem muntat i hem tirat endavant una plataforma per als impostos i serveis justos de Sitges, una plataforma ciutadana, totalment ciutadana, sense cap partit polític al darrere. Perquè creiem que realment el que està malmès avui en dia realment és el ciutadà, perquè no estan ni avisat ni previngut de res de tot el continu augment d'impostos que contínuament van caient cap a les nostres esquenes. Això comporta una preocupació real cap a tots els ciutadans de totes les associacions de veïns de Sitges. La qual cosa, això ens presentem aquí formalment com a plataforma ciutadana contra aquests impostos. En general, tenim un manifest per llegir perquè seriosament aquí vegin totes les signatures darrere de qui tenim amb aquest moviment. Per tant, li passo la paraula i prego que escoltin el manifest que llegirà el senyor Jesús Gil.
Bé, bona tarda, bona nit. Il·lustríssim senyor alcalde, els sotasignants, presidents de les associacions de veïns i representants d'entitats de Sitges, que són els següents. Associació de Veïns La Llevantina, Platja de Sant Sebastià, Santa Bàrbara, Vivendes Unifamiliars, Veïns de Poble Sec, Veïns de Garraf, Veïns Rat Penat, Veïns Oasi, Veïns Pinsbens, Villet, Quimmar, Punta Gaviota, Terramar, Campell, La Plana i Carret del Sort, Veïns de Baix Fondat, Associació de Veïns Vallbona, ECO Vallpineda, Societat Cooperativa Vallpineda, Entitat Club de Mar de Sitges i ECO de Can Girona. Totes aquestes associacions signen un document que tot just avui ha entrat al registre municipal i que diu el següent. Exposen que la modificació dels valors cadastrals de Sitges, realitzada a partir de les ponències cadastrals, amb efectes administratius i econòmics de l'any 2013 i la seva continuació any rere any fins l'any 2021, suposa un increment molt notable de la base imposable com a conseqüència dels nous valors i del tipus aplicat que està situat en la banda alta del coeficient, 1,213. Això és especialment greu atès que l'any 2012 ja ha estat augmentat el tipus del 1,019 a l'1,155. Punt 2. La ponderació del valor de mercat de les propietats immobiliàries està sotmesa a una alta variació i volatilitat atesa la crisi immobiliària que s'arrossega. En general, es considera que el valor patrimonial dels immobles entre el 2007 i 2012 ha estat devaluat en un 45%. Tot i que a Sitges aquests valors no són del tot representatius, ens constata la dificultat per fixar preus estàndards de mercat com a valors referencials. Punt 3. Els fets ressenyats al primer punt tenen conseqüències econòmiques immediates per a les famílies en un moment de crisi econòmica amb reducció d'havers, atur i reducció de les prestacions socials. A més, els nous valors cadastrals tenen efectes econòmics impositius en l'IRPF, l'impost sobre el patrimoni, en la quantificació de les plusvàlues, així com en les donacions i cessions. Punt 4. L'Ajuntament de Sitges, a més de l'impost de l'IBI, ha imposat càrregues impositives addicionals, l'impost de recollida de residus, desglosant lo de l'IBI i, en el seu cas, l'impost d'entrada de cotxes als garatges particulars. Punt 5è. La gran inquietud i alarma que suscita entre els veïns les pujades dels impostos estatals, autonòmics i locals en un moment de crisi i de retallades a tots els nivells. Les autoritats municipals haurien de ser més sensibles a les necessitats dels veïns i, conseqüentment, adaptar el pla de viabilitat municipal tot ajustant els terminis i o reduint les despeses perquè sigui més mesurat en el càlcul dels impostos locals i la seva repercussió en la càrrega impositiva. El gradualisme hauria de ser un criteri fonamental en aquest moment. La pujada de l'IBI plantejada és del tot desmesurada. Per tot això sol·licitem, apartat A, que atesa les motivacions aduïdes, es tingui a bé revisar a la baixa el tipus aplicable en el període de l'actual mandat municipal, 2014, 15 i 16. En concret, es proposa fixar el tipus de coeficient aplicable en aquest període a la franja intermèdia del tipus impositiu, mínim de 0,40 i màxim de 1,10, que amb els percentatges correctors no pot excedir l'1,30. La qual cosa comportaria una reducció aproximada del 50%. En tot cas, atesos els alts increments de l'IBI dels anys 12 i 13, els increments en aquests 3 anys que proposem, 14, 15 i 16, de la quota líquida de l'IBI no haurien de superar el 2,5%. I la resta del període, fins l'any 2021, ajustar-se a l'IPC. Apartat B, reintegrar en l'IBI, segons les especificacions del punt A, l'impost de recollida de residus sense costos addicionals. Apartat C, modular a la baixa al voltant del 50% els valors de les plusvàlues que han pujat tres cops al llarg dels últims anys. I D, demanem una resposta raonada i satisfactòria a aquesta sol·licitud mitjançant una reunió amb la Junta de Govern Municipal de Sitges. Gràcies.
Des de la plataforma volem deixar clar una altra vegada, perquè quedi molt incís, que no pertanyem a cap partit polític. És a dir, que sobretot per l'abandonament que hem tingut de part de tots ells, oposició en general i govern en especial. Perquè realment quan s'ha aprovat aquest pla d'ajust i quan s'ha aprovat la nova valoració del catastre, no hi ha hagut cap informació directa cap al ciutadà en el qual haguéssim vist l'agreujament que això comportava cap als nostres impostos i la problemàtica que pot portar a les despeses familiars que tothom tenim. Ningú ha procurat per nosaltres. Ara, quan nosaltres ens hem mobilitzat perquè ja no ens queda més remei, perquè ja veiem que això no pot aguantar-se més, ara resulta que sí que tothom et vol fer costat, cosa que s'agraeix de totes igualment, perquè totes les forces són poques. Però que quedi clar que des de dintre la plataforma és totalment laica políticament parlant. O sigui que només puntualitza això.
Contestant la senyora Cristina Martínez i el senyor Jesús Rull. Aviam, vostès, si no m'haig mal fixat, la documentació que m'han passat han fet arribar un escrit, que és el que han llegit, i l'han entrat per registre en aquest ajuntament, signat per totes les associacions sotasignants que vostès han relacionat. Bé, amb això els voldria dir que l'esperit principal del que vostès manifesten, el compartim, que lògicament som conscients de la pressió impositiva que hi ha en aquest municipi en aquest moment. A mi m'agradaria que, de vegades, persones que aplaudeixen se'n recordin del forat. Se'n recordin del forat. Refereixo als responsables directes, no vostès. Però, en qualsevol cas, podem compartir part de la part, evidentment, expositiva en quant al creixement de la pressió impositiva que hi ha sobre els ciutadans i ciutadanes de Sitges. Com va dir el senyor Jordi Mas a l'audiència pública convocada per la regidoria d'Hisenda, i com hem manifestat també els altres regidors i jo mateix en els consells municipals que s'han celebrat aquests últims dies, tant per exemple a Garraf com a les Bodigues, és intenció d'aquest govern que el 2014, el 2015, el tipus impositiu de l'IBI baixi, sigui menor. Això s'ha dit des del primer dia. El que passa que, com s'ha dit, aquest any 2013 el tipus havia de ser alt perquè realment eixugar dèficit és una cosa que ens urgeix molt, no tan sols pel pla d'ajust, sinó per poder afrontar les necessitats que té el poble de Sitges. Però la intenció hi és. També hi ha la intenció, com vostès venen aquí, de parlar dels valors de les plusvàlues. Ho dic perquè això, en el principi de les nostres intervencions que s'han fet públiques a l'entorn d'aquest assumpte, ens hem manifestat que estàvem oberts a parlar i que hi ha voluntat. Per tant, penso que la proposta que fan vostès, raonada, absolutament pot començar per una trobada per parlar-ne, per començar a parlar-ho i veure en quins punts d'encontre podem trobar, sobretot, com diuen vostès, de cara a l'any 2014-2015. El 2016 ja diem d'entrada que és un canvi de legislatura, de mandat municipal, però en qualsevol cas aquest seria de dubte si seria competència de l'actual consistori disposar segons què, no? Però en qualsevol cas, per parlar de l'any 2014-2015, doncs estem oberts a parlar-ne i si els sembla bé, des de l'alcaldia els faríem la convocatòria, vostès determinen qui són els seus representants i seguim en una taula i comencem a parlar-ne. Però no cal que determini nada, eh? Vull dir, en qualsevol cas, quan rebin aquesta mateixa setmana ens posarem en contacte amb vostè.
Onze i un minut. Aquesta seria la primera part dels debats del ple d'ahir, la part relacionada amb les ordenances fiscals que va derivar cap a l'IBI. Els anirem repetint aquesta part central, bé, la part central dels tipus multiplicadors i tot això, perquè ens sembla que és la millor forma, o menys hores d'ara, és la que nosaltres interpretem com adequada. Si després alguns diuen, no, ho esteu dient al revés, doncs que vingui algú ho digui. Però com que del dret encara no ho hem acabat d'escatir, doncs estem fent aquí un trencaclosques per poder entendre la qüestió. Recordin, rebut de l'IBI, base imposable més coeficient multiplicador, que és responsabilitat de l'Ajuntament, resultat final. Coeficient multiplicador per aquest 2013, que està a punt d'arribar, a l'1,213. Pensin 213, si us diuen això del 21.3, després encara ens fem molt bé més. Va amb centèsimes, això, és a dir, que fins i tot es compta la centèsima, a l'hora de multiplicar 1,213 per l'any 2013. Previst pel 2014, l'1,180 de coeficient multiplicador, i previst pel 2015, l'1,140 de coeficient multiplicador, la qual cosa, en principi, vindria a dir que pagarem menys d'IBI el 2014 i el 2015 que el que pagarem aquest 2013. En principi, vindria a dir això. Després ja en parlarem.